Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
A veure, seu, sisplau, un moment. Un moment, seu, un moment. Deixa'm saludar la gent. Deixa'm saludar la gent i dir quina hora és. Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, que no està tenint un bon dia, ara ens expliques per què, però és un tema que pot trastocar la convivència d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. Llavors, jo et demano, sisplau, que mesuris les paraules. Endavant.
Mira, jo, abans de mesurar les paraules, la gent s'hauria de mesurar les mans, perquè aquí la gent no té ni una mica de vergonya. Jo em vaig deixar ahir un carregador d'iPhone, que la gent que consumeixi aquesta mena de carregadors sabreu que menys de 25 euros no et costa, vull dir que és un objecte que realment puja de preu tot i ser petitó.
On te'l vas deixar?
El vaig deixar endollat, perquè vaig estar carregant el telèfon mentre feia el programa. Bé, jo, com que sóc una persona que confio en aquesta casa i confio en la gent que hi treballa, en aquest endoll de just davant meu, què passa? Jo vaig deixar el carregador i quan me'n vaig adonar que me l'havia deixat, que ja estava fora de la ràdio, vaig dir no passa res perquè això és la casa de tots.
Sí.
Perquè per mi era com si m'hagués, com si m'hagués deixat, com si hagués perdut algú per casa, que ja saps que està perdut, però dius, bé, està per casa, ja ho trobarem.
Sí.
Bé, doncs està molt amagat dins de casa, perquè no ho trobo. No,
no
està ni a objectes perduts, ni a l'apartat de tècnics, ni a la peixera, ni a l'estudi. Qui és la rata bastarda que me l'ha robat? O qui és la bona persona que ha decidit...
Que l'està guardant
que me l'està guardant, que sàpiga que és meu.
Clar,
i que estic
aquí...
molt agraïda de que me l'hagi guardat. Hi ha aquestes dues perspectives.
Passa una cosa, espera't. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
El tens tu?
Jo no el tinc, jo no sabia ni que existia. De fet, el necessito.
Jo tampoc.
Perquè...
Maribí, el tens tu? No, tampoc. Ningú de l'equip l'ha vist.
Llavors, mira, poden ser els de la torre de Catalunya Ràdio.
No, no cridis.
Els del Tot Costa. Que em cauen increïbles. Els tots, el tot i la tota.
Sí.
Jo, mira, fixa't, crec que és la Sònia, que, però que ho ha fet
la
amb bona fe.
La Sònia Gemma,
eh?
Que s'ha confós,
sí.
Eh? Creus?
Crec que és la Sònia que... No, que el va veure i va pensar, li guardo perquè segur que és de la Juliana, que sempre s'ho deixa tot.
Queda dit. O podria ser la gent del Matí de Catalunya Ràdio, que han vingut al matí, és gent que es lleva molt d'hora...
Seguríssim que la rata del Ricard Ostrell...
No me li diguis rata, en Ricard.
Se l'ha quedat.
Mira que ara ens l'hem creuat per aquí dins, que marxava...
Que hauríeu de portar les coses amb el nom. Això com a colònies de l'escola, perquè els carregadors d'iPhone tothom els té igual.
Doncs sí, i he de dir que em sap greu ara acusar el Ricard, perquè en cas que l'hagi agafat, segur que no és amb mala intenció, sinó de dir, si no és de ningú, me l'enduc. Però és que aquesta filosofia mai és correcta.
Mira, escolta'm, comencen a veure les primeres reaccions.
Perdona, no, i et diré una altra cosa, eh? També, ja que estem aquí en aquest moment d'objectes perduts. Em vaig deixar també una capsa de suavitzant Mosin per la rentadora.
Perdona, però
si això era una capsa de cartró gegant a la peixera de l'estudi 2, i també ha desaparegut.
I això t'ho van llançar, si era una capsa de cartró
companys,
plena de Mimosin, pesava aquella caixa de 6 quilos.
Silenci, primeres reaccions que m'estan arribant al mòbil. La gent del Matí de Catalunya Ràdio s'està començant a pronunciar. Marina Romero diu, pregunteu a recepció. Crec
ja
que ja s'ha preguntat. Marina no hi és. Diu, aquest matí l'hauríem vist, jo sóc la primera que entro a l'estudi i ja no hi era. Per tant, això ens descarta la gent del Matí de Catalunya Ràdio.
100% és la Sònia guardant-se en bona fe.
Podria ser Sònia Gelmà. Intentarem investigar-ho, li podem preguntar...
O algun seccionista de la ràdio, que la Carot té una quantitat de gent en aquest estudi, que clar...
També, No s'ha parlat de la Carot, i ojo amb la Carot, també.
Bueno, no, és que, sobretot,
és un altre tema.
Sobretot perquè obre la porta de casa a molta gent estranya. Llavors, clar, tot el dia, gent nova, després et roben les coses
dit?
I no saps per què.
Queda dit, per
estic
cert.
Estic molt emprenyada.
Avui explicarem algunes informacions exclusives d'Eufòria de TV3 i sentirem uns àudios que fins ara mai havien sortit a la llum. De fet, ens han arribat uns documents d'àudio d'uns quants concursants d'Eufòria 1 i 2, no, Juliana? Perquè sé que tu has estat treballant amb aquest tema.
Doncs sí.
I sentirem això, material que ja fa uns anys que es va fer i que avui, doncs, s'emetrà.
Sí, i a més també comentarem algunes exclusives molt recents relacionades amb una persona que va participar a Eufòria 2.
Molt bé. Abans de tot això... Tenim nova cançó de Stay Homes.
S'acaba la bulla, no queda sangria. Fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però estic enganxat i no som la patrulla. Però la nit estava canina. Anem del revés, tornaré xinutxant-ho. Una nit més és l'únic que demano. Joder, el teu veneno és contagiós.
el teu moreno
ja... Que no sembla, l'heu pogut escoltar gaire, tu, Laura? L'has sentit ja sencera?
Sí, principalment perquè va sortir, en realitat, fa un mes al seu perfil d'Instagram. Llavors, ara l'únic que han fet és gravar-la bé, perquè
clar,
sigui digna, perquè estigui Spotify...
La van tocar a la platja, no? Sortien, o l'aire lliure amb les guitarres i això, i ara és el so d'estudi.
De fet, això és una mica raro, perquè, clar, la cançó jo crec que parla d'un moment que ja ha passat, que és el final de l'estiu. Mm-hmm. Llavors, que hagi sortit ara produïda i amb videoclip, que, bueno, quin videoclip? Un videoclip de tot gats, que a mi m'encanten els gats, però qui li facin fòbia crec que no se'l pot mirar, perquè tota l'estona surten els seus gats.
Que ja que parlem de gats, sapigueu, petit detall intern, que el gat de la Laura es diu igual que la persona que realitza aquest programa. Una falta de respecte que m'agradaria destacar.
No, li vam canviar el nom perquè realment era lleig.
Hem parlat amb els de Stay Homes, amb en Guillem Bultó, a veure què tal aquesta nova cançó.
Hola, bon dia, què tal? Avui surt una cançó que es diu Chino Chano, val, que és una cançó que vam penjar a internet fa cosa d'un mes o així, i clar, fa de una mica de final d'estiu, d'entrada de la nostàlgia season, una mica tot el que deixes enrere de quan les coses que s'acaben quan tens vacances i quan tornes a la rutina i tot plegat. I clar, llavors hem estat aquest últim mes gravant-la i per això ara ja està el fred una mica més entrat i ja no entra de la mateixa manera, però diguéssim que és totes aquestes coses que deixes enrere que més tard o més d'hora acaben tornant, o no, o bueno, qui sap, no? Però bueno, que parla una mica de totes aquestes coses que deixes a la que tornes al col·le, a la rutina, s'acaba l'estiu, etcètera, etcètera.
Ah, escolta, i... el Guillem s'hauria de cuidar la veu, eh?
Això seria una...
Bueno, perquè el noto que has quedat, no sé si ahir va sortir...
Ha acabat de llevar, també podria ser. La gent que es dedica una mica a la música i al show business són sovint de llevar-se.
Bueno, i ells també tenen un altre problema, que s'ho fumen tot.
Bueno,
no. Pobres, ara de sobte
no tenia aquests
detalls. No, que m'encanten, però clar,
mira,
no tenen pas. Són grans fumadors, sí.
Què fan a Can Stay Homes un dimecres, per exemple, a la una del migdia?
Nosaltres, un dia com avui, a aquesta hora, normalment, o estem corrent els tres junts, que quedem de tant en tant, vull dir, dos, tres cops per setmana, i estem fent guitarreta, o igual estem a l'estudi, i si estem per separat, doncs és bastant probable que o el Rai estigui o llegint, o fent-se un piti, el Claus estigui possiblement fent un pàdel, i jo possiblement estigui a casa també, o amb la gata, o a l'ordinador, o també procrastinant d'algunes altres maneres que se'ns ocorreixin. Però normalment jo crec que és corrent a l'estudi o quedant per fer temes. Però ho anem alternant. Depèn de la setmana, els dimecres ho fem o no. Una abraçada.
Vamos, que no tenen plans ni tenen res, aquesta gent. Una nit més
és l'únic que demano. Gerard Piqué ha parlat aquest matí. Ho ha fet a RAC1 i ha dit algunes coses que penso que són interessants per saber quin tipus de vida està portant ara que ja fa, doncs, uns quants mesos que va deixar de ser jugador del Barça. Per exemple, ha explicat el que troba a faltar i el que no.
La competició i el vestidor. I les que no, entrenar. Perquè ara no competeixo res. Bueno, fa un any que no faig esport. Perquè a mi fer esport per fer esport no... Intento controlar bé l'alimentació, però no faig molt esport.
A mi m'ha sorprès que no foti ni brot en tema esportiu, que no faci exercici des de que ha deixat de ser jugador professional.
A mi el que em sorprèn és aquesta veu, que sembla que ningú es cuida, o què passa? Les cordes vocals és un instrument que s'ha de cuidar, no? I tenim tots una veu que sembla que han sortit just de festa aquesta nit, o si no, no m'ho explico.
Comença a fer fred i això també hi ha bastant refredat i pot ser que sigui això.
Gerard, amor, cuida't la veu, t'ho dic de veritat. És molt millor en aquests casos prevenir que curar, eh? Mm. Vull dir-te que el millor és prendre vitamines, tenir les defenses fortes...
Ho deu saber. Creieu que Piqué ha tornat a parlar amb Xavi des que va deixar el Barça? Que s'han fet algun WhatsApp? Que
jo crec que eren... que són amics,
queden,
no?
Queden per fer algun cafè? Doncs això és el que ha explicat.
No. No. Bé, bueno, sí, perdona. Vam parlar, potser, el dia de la celebració de Lliga, que em va... Bueno, em va comentar a veure si volia venir a la celebració. I li vaig dir que no em sentia. Però res, no he parlat més. O sigui, si em dius d'anar a fer un cafè o de... No.
No s'estan fent cafès, ni cerveses, ni res. Una
però,
relació més aviat professional.
Tu que ets així més futbolero, saps si abans realment mantenien una amistat o senzillament eren companys de feina?
Jo no, pensava que anaven al parc amb les criatures, aquestes coses.
No, t'ho sé dir, però ja sabeu que a l'etapa final de Piqué al Barça, Xavi era l'entrenador i Piqué jugava molt poc. Llavors, no sé si la relació potser aquí es va estroncar una miqueta.
Que fort que el Xavi Hernández sigui ara l'entrenador, eh?
Et fa gros, eh, ara?
Ara de sobte, de no? Així quan ho has dit, que avui he sentit que el criticaven molt, el matí de Catalunya Ràdio.
Ahir va perdre i va jugar una mica malament al Barça i tot això en parlaran.
Mira,
al tot costa.
Algú ha dit allà mentre escoltava el matí, que s'ha d'escoltar molt més sovint.
Sí, home.
És impossible que tots els jugadors del Barça siguin dolents de sobte. Ah?
Pots citar qui ho ha dit?
No, la veritat és que no tinc ni idea de qui ho ha dit. Però vull dir que té raó, és com de dir, serà culpa de l'entrenador, clar. No, perquè els jugadors eren bons quan els vam comprar.
Tu l'esportiva no l'he vist venir, la Juliana, demanant el cap de Xavi a un quart de dues del migdia, a la ràdio. En fi, té relació, Gerard Piqué, amb la porta?
Sí, amb el Jan, sí, amb el Jan he parlat. Bé, molt bé, molt bé, sempre.
Han decidit també obrir la porteta d'un jardinet, el jardinet de Can Rubiales, a veure què en pensa en Gerard Piqué.
És molt complex. Podríem estar 2 hores parlant del tema, perquè són moltes coses en una i la gent ho barreja tot i és un tema que, a més, és molt sensible, que la gent és com la política, es fica molt, molt passional i jo crec que li hem de treure, no?, que aquesta passió, i al final hem d'explicar el que de veritat passa, no? I això, doncs, és complicat de tocar aquest tema perquè ja et dic, la gent s'ho pren molt a pit i molt, un tema molt personal.
Laura Grau, amb cara de mala llet en aquests moments a l'estudi.
És que prou hi ha d'aquesta excusa lamentable i covarda de que els temes són molt complexos. No és ni molt complex de Rubiales, no és ni molt complex de Palestina i no és ni molt complex qualsevol cosa que surti en un informatiu. No cal ser periodista, ni estar aquí graduat, ni tenir 10 màsters en informatius per poder opinar de les coses i sobretot per situar-se al costat dels oprimits. Us fa còmplices. Punt.
I Gerard Piqué no és la primera vegada que fa una mena de declaració així. De fet, a RAC1 també, fa ben bé, no sé quan deu fer, potser un any, menys, va parlar del cas Dani Alves i també, d'alguna manera, justificava el seu excompany d'equip. Vull dir que no és la primera vegada que posa la pota.
I dieu la veritat, dieu, no, és que és col·lega, no, és que em fotrem un marron si dic això i ja està, i no comences a dir, ui, és molt complex, la gent opina sense saber. No, tu no opines.
I a sobre es fa l'interessant, saps? En plan, com si estigués per sobre, vull dir, a sobre, com amb aquest discurs de gairebé de, bueno, com de moralisme, en plan, no, perquè la gent es posa molt passional, s'hauria de parlar de l'altra manera. Bé, escolta, que ets super decidir com s'han de parlar les coses.
Gerard Piqué també ha explicat com gestiona tot el que es diu d'ell, que són moltes coses, i aquí també es diu moltes coses d'ell sovint.
Completament igual. Més igual que... O sigui, jo em trobo una persona aquí baix i em diu, Gerard, hosti, o em diu, ets un imbècil. Més igual. És que més igual no em coneixes de res. O sigui, tu el que veus és un personatge a la tele que fa coses i només saps això, tu no em coneixes. Tu mai has anat a dinar o a sopar amb mi? Tu no has tingut una conversa amb mi, mai t'has creuat una paraula. No saps qui sóc.
T'he de dir que em sembla una bona filosofia. Mira, ara citaré el Tom Holland, l'actor que fa de Spider-Man a l'última pel·lícula, perquè un dia va dir una cosa molt ben dita, que és, si tens un problema amb mi, em truques i ho arreglem. Bueno, si no tens el meu telèfon, és que no podem tenir cap problema. I és veritat que quan ets un personatge públic has de posar una mica de distància, perquè, clar, si no, se't fa molt dur, segur.
I de Piqué a Bad Bunny. Això que sona no és la nova cançó de Bad Bunny, bàsicament perquè estem davant d'una cançó creada per intel·ligència artificial que imita la seva veu. I clar, això ha creat alguns malentesos, Laura.
Sí, aquesta cançó s'ha fet viral a TikTok després que la publiqués el compte FlowGPT, que es defineix com el primer artista potenciat amb tecnologia GPT. Comença a fer patir aquest tema, la veritat. Entre els que s'han cregut que era l'autèntic Bad Bunny, hi ha la nostra Bad Gyal, que es va emocionar perquè se la menciona a la lletra.
Ah, ja.
Pobreta, se la va menjar de costat i després va dir, hòstia, què és dia.
I de fet va penjar un TikTok explicant com de dia, i em pensava que parlava de mi fins que he descobert que era intel·ligència artificial, i l'ha esborrat després de les declaracions del Bad Bunny.
El Bad Bunny està molest, no? M'imagino.
Home, és normal,
està,
eh?
Però està molt ben feta, no? Vull dir, sí, els que sou seguidors de Bad Bunny...
Jo m'ho hagués cregut.
No, i
també diré, no només està molt ben feta, que hi ha de fer angúnia, sinó que és veritat que TikTok, la manera com s'està plantejant la tendència aquesta, és el Bad Bunny ha tret un disc de merda, perquè s'ha allunyat molt d'aquest món més reggaetonero i s'ha llançat més al trap més dur, i, o sigui, com molt de dir, la intel·ligència artificial ho ha fet millor que el propi Bad Bunny. Ja. I a sobre, clar, llavors ja t'estan tocant l'ego, no és només la cosa de dir, ah, m'estan copiant i ho estan fent de puta mare, sinó que a sobre diuen que és millor el que ha fet la intel·ligència artificial.
Què ha dit ell?
Bad Bunny està molt emprenyat en un, en un canal d'Instagram d'aquests nous que hi ha ara, ha començat a comentar, hay gente con la que me entiendo y gente con la que no, hay gente con la que conecto y gente con la que no. Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Por ustedes favor. No merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco para deshacerme de gente así. Así que chuchu, fuera. Chuchu, Dios mío, no los quiero ni en la gira tampoco. Duríssim, Bad Bunny.
Realment, emprenyadíssim Bad Bunny amb aquesta cançó que han creat amb intel·ligència artificial.
És que aquestes coses s'hauran de començar a regular, perquè a nivell de drets, no sé fins quin punt algú pot estar beneficiant-se d'una cançó que en realitat és com la teva veu, és com la teva marca.
Es posa número 1 Spotify i en moltes llistes. Si li paguen els drets que generi a Bad Bunny...
Però clar, és que no és Bad Bunny com a tal.
Però és la seva identitat, no? Vull dir, és la seva veu, és el seu estil.
Però
bueno,
clar,
és un molt bon debat.
No ho sé, potser ho estic comparant pomes amb peres, però Pep Guardiola cobra algú del Polònia que l'imiten?
És molt diferent,
no,
Saps? És molt diferent, Laura, perquè el Polònia no es fa passar pel Pep Guardiola. Tu ja saps
clar,
que és un imitador.
Sí, aquí.
Però... aquí el problema és que és algú que està traient benefici de fer veure que és tu. O sigui, és una suplantació d'identitat.
No ho ha fet el tio que ho ha creat. El tio que ho ha creat simplement diu, ei, he fet aquesta cançó amb intel·ligència artificial, aquí la teniu. I després la gent s'ha fet tota la bola de...
Clar, no? Però si jo ara faig una... És que és una mica en realitat com el de l'altre dia del Martinho Rivas amb el tema de les criptomonedes, perquè en el fons és utilitzar tota una marca, tota una idea, tot un concepte per fer una altra cançó que no ho faig l'artista mateix. A mi em sembla que això d'aquí res serà il·legal i no és broma.
Sí. No,
vull dir que a nivell de drets
es
regularà.
A regular perquè realment se'ns estan en tot plegat de les mans. Passen 6 minuts d'un quart de dues.
Que no surti d'aquí. La crònica social del país.
Aquests dies s'ha obert el càsting de la tercera edició d'Eufòria, el programa de TV3. Fins al dia 23 de novembre, el 23 inclòs, podeu entrar a euforia.cat i allà hi ha un formulari on us podeu registrar pel càsting. A més, també heu d'enviar un vídeo cantant, lògicament.
Efectivament, això és el que es coneix com a fase 0 d'aquest procés de càstings d'Eufòria. Després hi ha uns càstings presencials que ja amenacen que seran tot un esdeveniment. Evidentment, nosaltres hi anirem com
home,
el que no surti d'aquí.
Home, seguirem des del primer dia.
Sí, perquè si una cosa som és fans... i també un punt...
crític.
Odiadors.
Home, s'ha de tenir sentit d'Eufòria. Crític, no?
Estem en aquest amor-odi, no? Jo és el producte que més estimo i que més ganes tinc que arribi i al mateix temps el producte que més odio.
Sí, que més
que penso,
problemes
tant de bo canceleu aquest
clar.
programa perquè m'està fent infeliç. No, però no, i realment em regalen molt bons moments. Com, per exemple, l'exclusiva que porto avui.
Bueno, aviam.
Atenció!
Estem cridant molt, eh? Deu ser molt grossa, l'exclusiva.
Perquè tenim una exclusiva que són els primers vídeos que van enviar els concursants d'Eufòria pels càstings.
Comença Eufòria!
Home, serà interessant. El titular, de moment... sona interessant.
Doncs sí, serà molt interessant perquè repassarem aquests primers vídeos, aquesta fase zero dels càstings d'algun dels concursants d'Eufòria que més coneguts s'han fet en aquesta primera i segona temporada. I vigileu les persones que participeu en aquest càsting perquè, clar, potser d'aquí 2 anys estem aquí comentant els vostres vídeos de la fase zero.
És que són boníssims, perquè, clar, què passa? Que ara ja coneixem molt bé tots els concursants, sabem com són, i ara la que veus aquests càstings inicials et quadra tot.
Clar, i
el
fort tot. És que, per exemple, respecte als càstings de la temporada 1, han passat 3-4 anys, pràcticament.
Sí.
Clar, però
sí,
no
sí,
foteu
sí.
la por al cos a la gent. Si es volen presentar els càstings, que s'hi presentin. I am cringe, but I am free. Nosaltres, que ens dediquem una mica a xarxes socials,
fem
que s'ha de publicar tot sense filtre, ja està. Sense
padriment. I que tothom sap que Eufòria és una gran manera de començar la teva carrera musical, sí, de cantar davant d'un Palau Sant Jordi. Vull dir que és una gran opció i us animem, de veritat, a participar a euforia.cat. Envieu el vostre formulari. A mi m'agradaria començar reaccionant al càsting de Sofia Coll.
Però dins la meva copa veig reflexada la teva llum.
Hola, em dic Sofia Coll, soc de Barcelona i ara mateix estic a Nova York, a New York City. Porto 3 mesos viatjant per als Estats Units, tenia estalvis i it was like, I'm gone. Així que he estat a Nova York, he estat a Miami i ara me'n vaig a LA després d'aquí pel meu creixement personal i pel meu creixement artístic. Vull que em paguin per crear, punto pelota, és que és l'únic que vull fer amb la meva vida, m'entens?
Molt bon vídeo, eh? Molt bon to, molt, molt simpàtica.
He de dir que tots aquests vídeos estan retalladets, tots aquests talls que sentirem, perquè les versions reals d'aquesta fase 0
són molt llargues, no?
Són, per començar, tota la cançó sencera, en aquest cas, de Boig per
clar,
tu.
Ho hem editat una mica.
I després, potser 5 minuts de turra. Vull dir...
Pot ser que estigui un punt forçada aquí, la Sofia Coll, perquè jo entenc que la gent sap perfectament que els càstings no només passa la gent que canta molt bé, sinó també la gent que té una mica de personalitat, una mica de carisma, que ella el té, eh? Però clar, jo entenc que potser hi ha gent...
una mica.
A veure, jo sempre ho he dit de la Sofia, a mi m'encanta i estic super a favor d'ella, però té una cosa molt d'artista des del primer moment, que també la feia distanciar-se molt dels seus companys, que és que ella ja té el seu personatge muntat. Saps? Ella ja no és una noieta que començava amb la música, que ella ja té el seu personatge i la seva performance. I en realitat aquest vídeo es veu claríssim, perquè és el que tu dius, se la veu no forçada, sinó que ja es veu això, que té un personatge com molt definit. Sofia Coll, no finalista d'aquesta última edició de Eufòria, cosa que s'ha d'anar recordant, perquè
això
va ser una injustícia.
Va indignar moltíssima gent, eh?
Va ser una injustícia com una casa de pagès i mai ens cansarem de repetir-ho.
Va ser masclista per mi, però bueno.
Va ser una cosa lamentable i jo, com a país, em fa vergonya i no puc mirar-li la cara a la Sofia.
Ai, mare.
Em va molt bé que traguem aquest tema de comentar el càsting de la Sofia i tal, perquè hem d'explicar una altra cosa importantíssima per aquest país.
Has decidit posar una guitarreta per explicar-ho, per tant...
Calla la boca.
Escolta'm.
Ahir, bueno, aviam, al vespre, quan pensàvem que el dia ja no ens podia donar res més bo, la Sofia va compartir a les seves xarxes un recull de fotografies morrejant-se amb l'Hèctor Black per anunciar que després de mesos de relació sentimental per anunciar la relació sentimental que ja fa mesos que tenen i que ja es podia intuir tot sota les paraules, el post anava acompanyat d'unes paraules: últimament està tot bé, i un cor. Jo us he de dir que fa uns mesos ja li vaig dir a la Sofia, ella va penjar una foto amb l'Hèctor que ja vaig a veure a Sofia. Li vaig dir, xat real, eh? Jo li vaig dir, Sofia, s'us nota massa que sou nòvios, o feu reveal o prou tonteries.
Et va contestar?
I em va dir, ja, 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 tiempo al tiempo.
Doncs
és a dir,
el tiempo ha arribat.
Temps al temps, pels que no parleu el castellà.
I escolta, com va confiar en tu, perquè tu això podries haver vingut aquí a boquejar-ho el dia següent.
Sí, però és que sí que hi havia... A veure, jo crec que ja se sabia una mica, vull dir, a mi ja m'havia escrit molta gent per privat per dir-m'ho, però no em semblava prou rellevant.
És allò, tothom ho sospitava, però no s'havia fet públic, i ahir es va fer públic.
Efectivament.
Qui és ell?
Exacte, tu em preguntaves qui és l'Hèctor Black. Doncs pels que no ho recordeu, que realment és fàcil no tenir-lo present, l'Hèctor també va ser concursant d'Eufòria 2, el que passa és que, a diferència de la Sofia, va abandonar una mica abans del concurs, literalment el primer dia, pobre xaval. Mm. Per això dic que realment és difícil recordar-lo, perquè és que més ara que han passat uns mesos, a la repès que ja pensaves, aquest noi d'on ha sortit, t'ho imagina't ara que ja ha passat un temps. També hem pogut veure el càsting de la parella de la Sofia, l'Hector Black.
Posa'l, posa'l. I will lay down my
heart. Soc actor, cantant i músic i dels mal pagats. Això sempre. Un somni fer realitat seria interpretar tots els papers dels Miserables. Jo sento una gran amor i una gran passió per la música.
Bé, més el que us deia, que es nota que els càstings també miren la personalitat i el carisma de la gent i no tant el seu talent i la seva tècnica vocal, no? Perquè, clar...
Jo, perdoneu que rigui, però és que res em fa més gràcia que els vídeos que s'envien a Meco. I a més, quan només sents el tall, que està sent un eco descomunal, ell dient, m'agradaria... És igual, Dani, són coses meves.
Però s'agraeix que el càsting ressoni una mica, perquè es nota que és videocàsting, que és fase zero. Si sona amb massa qualitat, ja no sona càsting.
Sí, self-tape. És un vídeo amb el que es veu ja com... Pots intuir com serà el seu pas per Eufòria i quina mena de personatge també ell va intentar potenciar els pocs programes on el vam tenir. Jo no vaig saber, no em va acabar mai de funcionar, no he acabat jo de ser molt fan de l'Hector Black, mai l'he acabat de... no l'he acabat mai de veure com a artista, però contenta que la Sofia n'estigui enamorada. Si ell i ella són feliços, doncs jo més, la veritat. Per cert, ja que estem en aquesta temàtica,
sí,
crec que el Roger sap on treballa l'Hector Black.
Ah,
i ahir
sí,
vam passar per davant.
Sí, sí, sí. És a dir, la gent quan surt d'Eufòria s'ha de guanyar a la vida, la gent es busca feines i l'Hector Black treballa amb una cosa relacionada amb el món de la música.
Nois.
Hi ha un local a Vic.
Jo m'ofego perquè el local és realment la web, és una cosa surrealista i no puc...
Hi ha un local que fotos... No li fa molta gràcia.
Hi ha
no
les fotos aquí que penso...
Jo m'he imprès unes fotos aquí en el guió per explicar-vos
web...
el local.
Mira, és un local de què? És una web que entres i sona música. Jo això ja, pell de gallina.
Això per mi és la web del grup Macedònia del 2006, no, que entraves i sonava música.
Perquè tu entres i ja t'estan explicant una mica el que viuràs a Vernissage. Perquè Vernissage és un lloc on tu hi vas a viure una experiència.
No falteu al respecte, eh? No, que us veig molt animats.
No, no, t'ho dic en sèrio. Va. És un lloc que fa un sopar amb espectacle. Tu estàs allà sopant, hi ha un escenari, i mentre es va sopant es van produint diferents espectacles. Hi ha nits temàtiques. I un dels artistes o dels cantants que actua habitualment és Lector Black. I ja està, bueno, aquí m'he apuntat alguns dels eslògans. Diu, un gran show inoblidable, on riure, somiar i gaudir les nits a Vernissage, una experiència pels cinc sentits. I jo he vist imatges de Lector Black sense samarreta tocant la guitarra a l'escenari. I la Juliana, quan m'explicava que parlaríem d'això, dic, mira, doncs ell és un dels artistes que treballa allà.
No, i que ahir justament vam passar per davant i ja m'ho vas dir abans de saber que parlaríem. Just abans que es publiqués la foto, i em vas dir, mira, aquí treballa Lector Black.
Sí.
No, i realment al seu Instagram tenen coses que fa bona pinta, vull dir que fan shows molt produïts. Ens en alegrem, espero que allà el paguin una mica bé, perquè el càsting que es queixava...
Tenen molta gent a Vernissage,
que és un artista mal pagat, i això
gent
realment és algo que des d'aquí clarament condemnem. Escolta, atenció!
Què passa?
Perquè encara tenim una altra notícia relacionada amb la Sofia Coll.
Avui ens està donant, el tema.
Aquesta sintonia, de cop i volta, és la més posada del programa.
Hi ha molts rumors que relacionen la Sofia Coll amb un festival molt important de l'estat espanyol.
Musical.
El Benidorm Fest! Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. Cada cop sonen més els rumors d'una possible participació de la Sofia Coll al Benidorm Fest, el festival on se selecciona el cantant que representarà Espanya a Eurovision. I és cert que jo crec que podria ser una gran oportunitat per ella i que realment encaixa perfectament en aquesta mena d'univers eurovisiu. Ella és molt eurovisiva i crec que pot agradar molt al fan d'Eurovisió, perquè bàsicament l'única obligació quan estàs en aquell escenari és servir cony sense parar. I la Sofia sembla que no pugui sortir de casa sinó sense servir cony. Ella no pot. Va comprar el pa i serveix cony.
Perdoneu un moment, m'encanta quan passa això en aquest programa. Estic rebent missatges amb més informació de Vernissage. Una altra de les ex-eufòriques que s'han incorporat a l'equip de Vernissage és l'Helena, que aquests dies està preparant, treballant un espectacle que es diu Divas.
Ah, molt bé, és que fa molt per ella.
També hi ha l'Helena, i m'envien fins i tot una fotografia i tot. Vull dir que, doncs mira, tenim ex-eufòrics allà treballant i fent espectacle.
No, no, fa molt per ella. I si sou fans o us fa il·lusionar-los a veure, doncs ja sabeu, una escapadeta a Vic que sempre ve de gust,
sí,
us serveixen al dinar, els somnis es fan realitat i us aixequeu de la cadira per ballar. Tornant al tema on estàvem, la Sofia vinculada amb el Benidorm Fest. Veurem com avança. Però és cert que no és la primera vegada, tot i que mai ho diries en un bon inici, no?, que es relaciona un ex-eufòric amb Eurovision, perquè fa només un parell de mesos ja es rumorejava que potser participaria en aquest festival ni més ni menys que en Triquell. Li van preguntar sobre el tema a RAC 105.
És que és un món que desconec i si vaig és literal per passar-m'ho bé, que me quiten lo bailao, i per fer-ho en català. Sí, és la nostra proposta, la podem fer amb llibertat creativa.
I tu creus que encaixaria la teva proposta amb tot el que significa Eurovisió?
És que un no ha de buscar encaixar. I sí que és veritat que ja és un mundillo que té com uns cànons i tal.
Parles molt de la crítica d'aquest sistema. Eurovisió llavors ja no és tan coherent amb el teu discurs d'abans?
Un es pot queixar del sistema des de casa seva o un pot entrar al sistema i intentar-lo canviar des de dins. Ara, potser és molt pretensiós, però quedant-me al mateix lloc, a la meva zona de confort, jo sóc dels que prefereix doncs, no quedar-me amb les, no amb les ganes, però amb el easy. I si puc anar i obrir alguna ment i tal... Però
és fort perquè sí, realment aquí la Nageta Olet de la RAC 105 serveix moltíssim perquè li fan les millors preguntes sobre el tema i Triquell en cap moment diu que no. Vull dir, tampoc diu que sí, eh? Però a mi em va sorprendre que el Triquell no digués que no de bones a primeres en un format com Benidorm Fest i seria un giro que jo crec que agrairia.
Van parlar amb el seu equip, que deu fer cosa d'un mes i mig, dos mesos, i ens van dir que s'ho havien de rumiar, però que, diguéssim, la proposta els havia arribat en ferm.
Sempre equip Triquell, amb aquest discurs de canviar el sistema des de dins. Ara, espero que Eurovisió 2024 es faci en un lloc una mica digne.
Sí, a veure
com
això.
Com ha passat anteriorment.
Ja ho veurem. Parlant del Triquell, també hem pogut sentir el seu càsting i no té pèrdua.
Ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren. Aquells que ja no es veuran.
Hola, sóc el Cesc, tinc 21 anys, vinc de Sant Quirze del Vallès, també Sabadell. He tingut l'oportunitat d'estudiar fora, motiu pel qual possiblement ara sé anglès. M'agrada veure pel·lícules en versió original, de cine independent, escoltar música alternativa, com viu molts cops, tot i que tampoc m'ho vull creure massa. Bon, 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 bon
Pell total, no?
Quina desgana, pell de gallina. O sigui, és que és aquesta desgana que tant el caracteritza i que tan autèntic el fa ser. I ja amb el rotllo aquest del cine independent, veure pel·lis en versió original, ja a la intro, saps? La gent, als càstings, deia, estudio tal. I ell, el primer que et diu és que mira cine independent. Bé, ell és així. I, a més, és veritat que l'Aina, la productora, em deia... Sorprèn que amb la desgana que va fer el càsting l'agafessin. Però jo crec que justament ja van detectar que tindria algo magnètic. Saps aquesta actitud com de passota, però que en realitat ja veus que sí que s'implica i es creu les coses fins al final. Molt a favor del Triquel. I mira, també podem sentir la Mariona, la guanyadora d'Eufòria 1. So different now from what it
seemed. No life has killed the dream. Jo em dic Mariona Escoda, tinc 20 anys i sóc de Valls. Actualment estic vivint a Barcelona, però perquè durant el curs estudio allà, que estic estudiant logopèdia.
Què cantava en el càsting?
Els Miserables, que trobo que fa molt per ella. I a més, després la presentació, amb aquesta veu tan tranquil·leta, jo t'ho juro que em relaxava. ASMR. Ojo que no pugui fer ASMR la Mariona, eh? Jo li comprava. Mentrestant, l'Alexia d'Eufòria 2 sí? Va enviar aquest vídeo. Governa tu el vaixell que no tens res a perdre res, a perdre
Soc l'Alexia Pasqual, tinc 21 anys i sóc estudiant de teatre musical. Per mi l'art ho és absolutament tot. Jo dedico el 100% del meu dia a formar-me en cant, dansa i interpretació. Ramena, ramena, nena.
Ramena, ramena, nena. Per mi va ser una de les millors versions que es van interpretar a Eufòria, aquest ramena, nena, remasteritzat i tornat a cantar.
Havia de ser, bueno, era la meva guanyadora 100%, espero. Tinc moltes ganes de veure què farà després d'Eufòria i després del musical que està fent ara. Com es diu? La Noche de los Muertos Vivientes, que sí, em penso que es sí, diu, oi? Sí. Per últim, el meu preferit, Edu Esteve, de la primera edició d'Eufòria,
sí,
va enviar un vídeo que, sense exagerar, dura 6 minuts d'un concert.
Seu.
D'un concert seu.
Hola, què tal? Soc l'Edu Esteve, tinc 28 anys, soc de Badalona. M'encantaria entrar al programa, bàsicament perquè m'agradaria transmetre tot el que jo sento quan canto, tota l'energia, tota la força que tinc a dintre.
Què dir del Bruno Mars de Badalona? Et diré una cosa, em sembla molt encertada l'opció de passar un videoconcert, si el tens, i no és broma, perquè realment Eufòria el que faràs no serà gravar-te a casa teva sense música, m'explico?
No, que
si se't veu fent show sobre de l'escenari, saps? Perquè en el vídeo l'Edu se'l veu ballant, se'l veu, bueno, amb aquest estil que té ell així com molt cap enfora.
Però potser veus més l'essència de la persona gravat a casa seva, no?
Hi ha un punt flipat, no?, de passar un clip d'un concert com dient jo ja em dedico a això, o jo ja estic dins d'aquesta indústria i per tant com ja vaig així.
Una pregunta, per què has dit el Bruno Mars de Badalona?
I has posat el Bruno Mars, literalment.
Sí, perquè una vegada em va explicar un noi de Badalona, dos de Badalona, em van explicar que es feia dir així durant una època i em fa molta gràcia, em sembla molt encertat. Té molt un punt ell de Bruno Mars, eh?
Sí, sí, sí.
No és broma, té un punt de Bruno Mars. Rieu, és
no,
que és
no,
igual.
No, no, ric.
Bueno, molt bé, l'Edu. No es cansa mai i realment, no és broma, va enviar un gran càsting. Ja que estem parlant d'Eufòria, a no mentir d'això, veus, ho he apuntat perquè em pensava que no ho havíeu parlat, però sí que ho havíeu parlat. Lo de la Natàlia i del Tomàs ho havien deixat. d'Eufòria 2.
Això ja ho vam dir, això és vella, ja?
Sí, ja,
això
ja. No.
Ja,
no,
està dit.
Ja m'ho ha dit el Pau, però no m'he recordat d'esborrar-ho del guió, però sempre està bé recordar-ho.
No estan junts. No estan junts. Se'ls va veure en un bus nit aquest estiu, que s'estaven fent un petó, que és una imatge que a mi em va impactar molt, perquè
per
em va semblar bucòlica, maquíssima. De nit, un bus nit tot il·luminat de dins, t'hi fixes bé, hi ha la Natàlia i en Tomàs fent-se un petó.
Roger, quan fa que no agafes un bus nit?
I quan fa que no et fas un petó?
És que, clar, aquí, així qualsevol
no
li sembla bucòlic.
No conec cap de les dues coses, realment, per això em sembla tot plegat bucòlic.
Comença Eufòria!
Doncs bé, aquests són alguns dels càstings que van enviar els concursants d'Eufòria i gràcies a això doncs, han tingut repercussió, han pogut començar una carrera musical i tots ells cantar al Palau Sant Jordi a rebentar fins a la bandera, que és una cosa que han pogut fer molts pocs artistes. Llavors, recordeu que aquests dies està obert el càsting de la tercera edició d'Eufòria, que entenem que començarà, sempre comença la primavera.
És que fa molt de primavera, ja ho hem comentat.
Primavera 2024, Eufòria 3.
Entreu i solters, eh? Sobretot. Primer, perquè no tindreu temps de tenir nòvio o nòvia, i segon, perquè així podeu lligar, que això és com uns campaments, serà impossible no enamorar-vos.
I l'espectador ho agraeix,
sí,
molt.
Sí, nosaltres ho agraïm, si entreu solters.
I passa sense voler, pràcticament. Per tant, no li feu aquesta putada a la persona amb qui esteu, perquè ho passarà fatal.
Totalment.
Fins al dia 23 de novembre, el 23 inclòs, podeu entrar a euforia.cat, us registreu el formulari del càsting, i a més haureu d'enviar també el vostre vídeo cantant. Falten 5 minuts per 3 quarts de 2 del migdia. Fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Te toca. Yo sí que voy coche. Esto está muy bien, tener un capítulo más, de repente así cortito, yo no tener que trabajar ni pensar.
Sentirem la pregunta que la Jessica Goicoechea va fer a la Laura Escanes sobre les relacions amb diferència d'edat. I, spoiler, la Laura Escanes respon... I respon...
Contundent.
Contundent, eh? I tranquil·la. I això m'ha agradat molt. Ara ho sentirem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Tres quarts de dues del migdia. Pau Espart, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, hem de parlar de la model catalana Jessica Goicoechea, que va anar al podcast de la influencer, també catalana, Laura Escanes.
Sí, és Entre el cielo y las nubes, a Podimo, i al final la convidada pot fer una pregunta a Escanes, i Goicoechea va fer la següent.
¿Qué opinas de la cancelación o intento de cancelación a Leonardo DiCaprio por estar solo con mujeres menores de 26 años?
Tum, tum, tum...
Es genera aquesta tensió, si es pot dir així, perquè igualment a les dues són força amigues i es veu que hi ha bon rotllo, però per qui no estigui el cas, Laura Escanes va estar amb uns quants anys amb Risto Mejide i la relació va començar quan ella tenia 19 anys i ell 41. Per tant, l'interpel·la aquesta pregunta. I el que va vincular la Jessica Goicoechea és això, Leonardo DiCaprio, que des de fa un temps les seves parelles sempre tenen menys de 25 anys.
Sempre ha estat així, eh? O sigui, mai sí, ha tingut cap nòvia de més de 25 anys.
Està prohibit.
Tant quan era més jove com ara, que ja té una altra edat. I Escanes diu que veu bé la cancel·lació a DiCaprio per un motiu.
Me parece justa.
¿En serio?
Sí. Me parece que cuando se repite un patrón constantemente,
vale,
hay un punto, te diría, hasta rozando lo enfermizo.
Com dèiem abans, ella ho ha viscut, una relació, amb diferència d'edat.
Però critica quan es repeteix el patró. Amb això jo llegeixo entre línies que vegada que pot passar. El tema és, si no es repeteix, que pot passar. Jo entenc de la seva resposta.
Sí, he sigut molt llesta perquè aquí ha exclòs el Risto Mejide de l'equació.
Però us he de dir que no esquiva el debat propi.
He estado en una relación con diferencia de edad y entiendo, y es verdad que te puede pasar que te enamores de alguien independientemente de la edad. Pero... cuando eso se repite
constantemente
y se convierte en un patrón,
es un poco raro.
Es raro uno.
Ella deixa molt clar això, que els casos en què hi ha un patró, doncs, hi hauria d'haver sospites i s'haurien de disparar les alarmes, i justifica quin és el problema de les relacions amb diferència d'edat.
No creo que sea justo para las mujeres de 25 años que parten en muchas cosas con una falta de experiencia en muchos temas...
Ya, pero igual aquí sí. Estamos ya como juzgando, porque igual él no lo hace ya por...
Porque lo yo hace creo porque que... follarse a chicas de 25, pues que está más morbo que una de 40.
Aquí ha estat dura, la Laura, he de dir. No m'esperava... Per mi, que ella dient follar ja m'he posat tensa.
Encara no és lo suficientment dura, tenint en compte el seu cas personal. Vull dir, encara està com molt en aquesta línia de a vegades pot passar, no sé què... Jo crec que, com deies tu ara, Juliana, li donem 2 anys perquè comenci a treure merda del calaix de merda de la relació amb Risto Mejide, perquè és exactament el mateix que li va passar a ella. No estàs en una posició d'igualtat.
I perquè, o sigui, jo no crec que ella ho estigui amagant, ni que ho estigui fent com amb intenció de... Crec que, senzillament, moltes vegades ha de passar un temps de coses que has viscut per entendre-les i poder-les veure en perspectiva i amb la fredor dels anys.
I que en Risto segueix sent el pare de la seva filla. Vull dir, no sé si té ganes de...
d'enamistar-se, jo l'entenc, protegir la filla és el primer, però clar.
Us diré, jo que he sentit tot el fragment sencer, jo veig que es nota que hi ha reflexionat, que ara pensa diferent, segur, que quan estava amb Risto, i que de fet diu això, que DiCaprio no li afecta el fet d'estar amb noies tan joves, que no té cap conseqüència per ell, tot i que es diu que se'l cancela després, i reflexiona sobre el paper de les ex de DiCaprio, i em sembla interessant perquè, bé, ella creu que segur que també les noies ho viuen diferent un cop ja no estan en la relació. Però, per acabar, he volgut recuperar una entrevista que fa uns mesos en Roger Escapa va fer a Risto Mejide, al Suplement, i li preguntava per la diferència d'edat en les relacions.
Tens una situació de privilegi perquè has viscut moltes més coses que aquesta altra persona.
I tu què saps? Hi ha gent amb 70 anys que no ha viscut el que ha viscut algú de 20, O sigui, això és una assumpció teva que torna a ser un prejudici. Veus, està aquesta relació, des del principi, només pel fet de tenir una diferència d'edat, està tacada de prejudicis aliens.
Mejide sí que manté una opinió molt diferent de la que té ara ja la seva exparella i dir que ell té actualment 48 anys i està amb una noia de 26.
Ja no pot
estava
més.
Estava agafant aire, que ens hem quedat sense oxigen aquí a l'estudi.
Però ja està bé que no digui res, perquè jo si començo amb això ja sabeu que no callo i queden 10 minuts de programa.
I que exacte. Per mi el més sorprenent és que tothom ja sap. Que, vull dir, que és com per què encara hi ha gent que no se n'adona, si ho hem dit mil vegades, no nosaltres, sinó com a societat.
Perquè està molt integrat, això. La gent ho té normalitzadíssim. Bueno, maco, romàntic, no.
Fem una pausa i a la tornada, mira, parlarem d'amor, precisament amb la Laura Grau, arran d'un vídeo que va fer fa uns quants dies, i on planteja 5 preguntes que ens hem de fer quan ens agrada una persona. Pau, tu et quedes, eh? També?
Ah, sí?
Que tu d'amor també tens coses a dir.
Que home, ho podia esquivar, això.
Home, sí. Vinga, fins ara.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Quatre minuts i mig. A vegades el meu cap es converteix en una calculadora, saps, d'aquestes que van amb rajos solars.
S'ha agafat allò.
I faig ombra amb les orelles i perdo la pantalla.
Quan fa que no t'agrada algú? Uau, directe.
Molt poquet.
T'ha estat agradant gent últimament?
Últimament hi ha gent molt maca al meu entorn.
Sí, el Roger li està passant que li tornen totes les ex, però crec que és per lo de la lluna que tu vas dir.
Bueno.
Hi ha eclipsis aquests dies, però sí, hi ha gent que tenim tendència al boomerang. L'eclipsi està durant molt, eh?
Ens queda molt poc temps, però vull comentar aquest vídeo que vas publicar, que has publicat fa poques hores, Laura.
Ja es poden anar escrivint llibres, cançons, podcast, que jo crec que això de l'amor romàntic ja no ens ho traurem de sobre. Estem tot el rato buscant això com uns ingenus i a la desesperada és quan venen els errors.
Aquest llavors, és un vídeo que està tenint molt èxit. Jo me l'he mirat un parell tres de vegades ja perquè em sento molt identificat.
No, hi ha gent que s'ho ha imprès, escrit i s'ho ha enganxat a l'escriptori perquè realment jo crec que he donat bons consells. El vídeo jo plantejava 5 preguntes que t'has de fer quan t'agrada una persona per no autoenganyar-te, no fer-te trampes al solitari, no enganxar-te els dits i fer mal al final, no? La primera seria, t'agrada o t'agrada la idea d'enamorar-te?
Montero, aquí m'hi trobaràs, diguis el que diguis.
Malaltia molt extensa, eh? És a dir, les ganes d'enamorament de vegades et fan fer unes bestieses que et sembla que t'agrada algú i en realitat només tens ganes d'estar estirat en un sota de l'edredon fent-te petons amb el primer que passa.
Clar, però com ho podem...
Un clàssic entre les noies, jo diria, i per mi del que li ha passat a Laura Escanes amb Álvaro de Luna, que sortia d'una relació molt dolenta i simplement tenia ganes de tornar a estendir papallones a la panxa i de no estar amb un imbècil.
Tu, chico, te acompaña a todos lados. Mira cómo sonríes.
Claro.
¿Cómo estás?
Todo está fenomenal. Pero es muy bonito que nos apoyemos también en los momentos profesionales. A él le va muy bien.
Aquí estaba tontísima la Laura amb el tema de l'Àlvaro. Ja sabem que ha acabat com el rosari de l'Aurora, però jo crec que és això, que ella tenia ganes d'enamorar-se. Després, l'altra cosa típica que passa és que no és que t'agradi la persona, és que simplement algú t'està fent cas i això és tot el que necessites.
Digue'm que m'estimes, omple'm el cos de mentides, només et demano un dia.
Clar, llavors t'adones que només necessitaves unes quantes floretes, que algú et fes una mica de cas, i hi ha el problema de que no saps com deixar l'altra persona, perquè ja ets dins, saps?
I no cal estar en una relació, eh? Per això, de vegades, amb una sola nit de discoteca en tens prou. A tu t'està fent gràcia intercanviar-te tres paraules i dues mirades amb un tio, i al tio li sembla que ja aquella nit se'n va al llit amb tu o que podreu ser nòvios.
I, ja
clar,
prou,
i no
ja
està malament, eh? Jo no estic dient que això no es pugui fer.
No.
El que passa és que
n'hem
de ser conscients.
Espera, Pau, Espart.
No, o sigui,
m'interessa.
Jo...
Mira, Pau,
no
el Pau fa 10 anys que no lliga, no o que lliga en secret, perquè té una nòvia, llavors...
Xxt, calla.
Però per mi la pregunta és com ho resols. És a dir, la situació diria que tothom la comparteix, però com ho has d'afrontar?
Amb sinceritat, sí. Vull dir, tu autorrevisant-te i dient a mi per què m'està agradant aquesta persona? Ah, perquè necessito una mica de cas. Doncs, bueno, doncs llavors igual no li diguis m'agrada, ets l'amor de la meva vida. La Carla Flila ho explicava molt bé al Loft perquè a ella li passa això.
A mi me demostra una mica d'amor i ja és com...
per això ara actualment no estic amb ningú perquè necessito treballar molt amb mi. Tinc com por a l'abandono, una cosa rara. I clar, jo aquestes coses dic, amb tot el que jo he llegit de psicologia, amb tot el que he treballat en mi...
És una tiktoker que ens estimem molt de Lleida, que té molts seguidors allà, i que és el que diu ella, aneu a teràpia si us passa això, perquè és que en realitat no és bo, demostra molta inseguretat per part teva. Altres coses que t'has de preguntar, t'agrada aquesta persona o t'agrada el que representa socialment? Eres un temazo,
tu eres un temazo. Què vols dir amb el que representa?
Afecta escenari de tota la vida. Tal qual, vull dir, gent en posició de poder, el que comentava mare de l'edat, o coses tan tontes com que sigui guapa o guap, o guapo, vull dir, al final tu penses, hòstia, jo vull que el meu nòvio sigui guapo, després potser és una merda de persona.
Això
no,
sap però... un greu quan t'agrada un noi perquè és molt guapo i de sobte xerres amb ell i ja veus que no hi ha lloc, que no hi ha per on agafar-ho, no per, no per res, sinó perquè no connectes o no hi ha el feeling que hauria d'haver-hi, i és guapíssim i t'encantaria que anés bé.
Ui, no és fàcil, eh? No. Agradar, ser agradat, pensar si t'agrada, si no t'agrada, és tot una moguda.
I tu tens un lío.
Tinc un embolic al
Mira,
cap.
El Roger fa, el Roger fa,
el
Roger fa 10 anys que va follar a una nòria de Girona i hem de celebrar la dècada.
Gràcies, fins ara.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.